Al matí, amb Raquel García.
Vinga, vinga, que és dijous i ara és el moment de... De què? Doncs de que vinguin els nostres prescriptors i que ens facin les seves recomanacions sobre cultura, cultura dojo. I el primer que fem és saludar en Pep Carpena. Bon dia, Pep.
Ui,
ui,
bon
ui,
dia.
Ui, fins aquí ja estava ja, ja gairebé pensant en el Rafel, que ens ha dit que arribaria d'aquí 10 minuts i he fet aquí un lapsus mental.
Bon dia, bon dia.
Bon dia, bon dia. A veure, t'has infiltrat a les butaques?
M'he infiltrat a les butaques.
Ai, quin patiment. I què? T'ha agradat o no aquesta vegada? O encara no ens ho diràs?
No, t'has d'esperar.
M'haig d'esperar. És que sóc un cul inquiet, va. Bé, posa'ns en situació i posa la musiqueta.
Doncs aquesta setmana he anat al Teatre Romea. He anat a veure Federico García. Sí, Federico García. Ens dona una mica la pista, però suposo que si afegíssim el Lorca al final potser tindríem més clar de que va tot plegat. L'espectacle que vaig anar a veure gira al voltant d'aquest poeta, dramaturg i prosista andalús, anomenat Federico García Lorca. De fet, està considerat un dels poetes amb més influència i popularitat de la literatura espanyola del segle XX.
Home, d'en Peus.
I en realitat no us heu d'imaginar una obra de teatre en format clàssic. Ens trobem davant d'un muntatge que es podria definir com a teatre documental. Un escenari completament buit i només hi ha una pantalla transparent, just darrere de la qual hi ha 5 intèrprets damunt de l'escenari. Hi ha un guitarrista, una cantaora, un lector barra actor, un percussionista i un bailaor. I en aquesta pantalla transparent de la que us parlava hi ha 4 entesos en Federico García Lorca que estan, diguéssim, que els veus a través d'un projector i ens ajuden a través de les seves explicacions a conèixer una miqueta més la vida del poeta. Així que tots plegats, els que veiem a la pantalla i els que tenim físicament allà, ens ajuden a acostar-nos a la vida del poeta. Tenim cançons, dansa, fragments de la seva obra, tant en prosa com en format de poesia, i amb aquest acompanyament es va fem un viatge vital de com va ser una mica la vida del poeta, que va néixer a Fuentevaqueros, després es va traslladar a Granada en la seva època universitària, va tenir una estada llarga també a Barcelona i posteriorment a Nova York i a Cuba. Bé, en Federico finalment va tornar a Madrid i a Granada en última instància, on ens expliquen en l'últim moment que va ser assassinat pel fet de ser obertament homosexual i també per la seva afinitat política amb el Front Popular. El que ha donat l'empenta a aquest espectacle ha estat l'actor, el coneixereu la majoria, l'actor, productor i director mallorquí Pep Tosà. És una proposta íntima, amb molt poca il·luminació, és tot tirant a fosquet, amb res superflu, és tot molt espartà. Suposo que es busca que res no desviï l'atenció del que està passant damunt de l'escenari. He mirat a veure si trobava un bocinet de l'espectacle, perquè us en féssiu una idea, i no hi ha hagut res que jo hagi pogut trobar que pogués il·lustrar una mica en Federico García Lorca, i m'he atrevit a preguntar-vos si podia llegir un dels poemes, més coneguts, a veure què tal, bueno, si em deixeu.
Home, i tant, sí, això no? Serà un regal. Mira,
doncs,
mira com tens a l'altra banda de l'estudi tota la gent.
Ah, sí? Va,
preparada?
Doncs ho intentaré.
Vinga, primer la Bea que ens posi una sintonia o una cançó.
El títol d'aquest poema és Romance a la luna i m'agradaria fer una cosa que no és molt habitual, però és que us situo una mica, val?
Vinga, es poses en context.
Es parla de la luna i es parla d'un nen. El nen és un nen, però la luna representa l'amor. Ho dic perquè quan penseu en la luna, imagineu-vos doncs un amor blanca, no? Va, que m'hi poso.
Home, i tens aquí los palmeros, camarón...
Bé, és que, pels que no ho sàpiguen, bueno, en Federico era andalús i la seva obra està molt lligada al tema del cante, al ball andalús, al flamenc. per això he pensat que això ens situava una mica més.
Aquest homenatge, vinga.
La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. ¡Huye, luna, luna, luna! Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. ¡Huye, luna, luna, luna! Que ya siento sus caballos. Niño, déjame. No pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua, el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¡Cómo canta la zumaya! ¡Ay, cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna con el niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos, los gitanos. El aire la vela, vela. El aire la está velando.
Oh, uns aplaudiments.
Què us ha semblat?
Ho has fet molt bé.
Molt flamenc.
No? Molt flamenc, oi?
Però molt, molt emotiu, no? Sí, molt, sí. Molt passional. Mira, arriba en Rafael, a veure, que també t'ha estat escoltant. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Bon dia. Bé, ara la part en la que us explico què em va semblar l'espectacle, i us he de dir que a mi em va costar una mica, val? D'entrada, el format de teatre documental potser no és el que més em barrufa, perquè potser m'agrada més una història que l'expliquin tot d'actors, diguéssim. Però, a més, el que em passa és que a mi el tema del cante i aquest tipus de música no és una cosa que m'hagi cridat mai l'atenció, però com que sempre intento extreure coses positives del que vaig a veure, el que jo puc dir és que la qualitat de l'espectacle és excel·lent. Tots els components estan superbé. I a més, el que passa, i penso que això també li pot passar a la resta de gent que pugui tenir interès en anar-ho a veure, és que si no estem molt a prop o coneixem molt la figura d'en Federico García Lorca, doncs és una molt bona oportunitat per entendre una miqueta més la figura d'aquest senyor, no? Així que els que tingueu curiositat d'acostar-vos una mica en aquesta persona, heu d'anar al Teatre Romea i espavilar-vos, perquè això s'acaba el 3 de març. Ah, per cert, els aplaudiments, 2 minuts 20, diria, no ho he repassat, però diria que és la número 1, o
sí,
si no és la primera,
sí.
Gendreta, suposo que té, bé, és un tipus de cosa que deu tenir els seus seguidors. Vaig notar que la gent en general s'ho havia passat molt bé.
Doncs aquesta és la recomanació d'en Pep. Vinga, Sergi, a veure, que tu portes també molta teca avui.
Avui porto bastantes cosetes, porto dues sèries de Netflix, les dues. Una m'ha semblat una passada i l'altra encara no s'ha estrenat, però sembla ser que serà tot el contrari. Començarem amb la primera, que és Russian Doll. Abans d'escoltar un moment el tràiler, us parlaré una mica d'ella, perquè són tres actrius, la Natasha Lyonne, la Leslie Headland i l'Amy Poehler, que la veritat és que fan un trio espectacular, i és la sèrie més femenina que portem de l'any, i és l'aposta de Netflix que més temes femenins ha tractat, o sigui que anem bé.
Sí, sí, realment cada cop hi ha més sèries amb presència femenines i dones molt empoderades, eh? Aquesta de què tracta?
Aquesta tracta, doncs, de la Natasha Lyonne, que és una noia pèl-roja, fumadora, malparlada, etcètera, etcètera, té uns hàbits bastant dolents.
Poc saludables, diríem, no?
Exacte. I ella, doncs, es trobarà amb un petit problema el dia que compleix 36 anys. Perquè no sé si heu vist vosaltres la pel·lícula Atrapat en el temps.
Sí.
Que pues, cada cop es va repetint el mateix dia, doncs aquí passa exactament el mateix.
Ella, el dia de la marmota.
El dia del seu 36è aniversari es mort. I va revivint el 36è compleanys aniversari amb diferents tipus de morts que va patint. I ja no us explico gaire cosa més. Escoltem un moment el tràiler. Let's fuck this party in the mouth. Life short, carpe diem, etc., right? What I do in my time is my business, my choice, baby.
really just doing?
What? What do you mean?
I'm out of here.
Vale. Això que us estava explicant, que cada 36è aniversari es començarà doncs, un bucle letal on no pararà de morir una i una altra vegada. Comença el primer capítol on rep la festa dels 36 anys i en el final doncs, passa el que ha de passar, que es mor, i a partir d'aquí cada capítol, que són 8, aniran passant diferents coses, però ella sempre acabarà de la mateixa manera. O sigui, tindran accidents diferents, el que és bastant divertida la sèrie, però en realitat també va una mica més a l'altra... O sigui, parla de diferents coses que no tanta comèdia. Llavors tenim aquestes tres actrius que són bastant potents. Jo no l'he acabat de veure tota, però he vist ja 3 o 4 capítols i la veritat és que jo crec que serà una de les sèries d'almenys ja d'aquests 3-4 primers mesos serà de les millors sèries que hi ha, tot i que hi ha molta gent que ha dit que, clar, com que és un tema molt semblant al de Feliz Día de tu Muerte, a la de la pel·li que us acabo de comentar, més o menys ja s'han fet coses similars, doncs que potser no seria tan potent ni res, però bueno, és una sèrie bastant feminista amb 3 actrius de gran nivell, no hi ha cap actor així que surti i les pugui una mica eclipsar, són elles les que eclipsen a tots els altres, i és una sèrie que és suficientment potent com per estrenar el nou logo de Netflix, que han estrenat un nou logo.
Què
no sé
dius?
Si heu
no.
vist
no.
l'entradilla, està xula, la veritat, us
sí?
la mireu al Google, ai, al YouTube,
vale.
i pues per estrenar aquest nou logo ens han estrenat també aquesta Russian Doll.
Doncs que segur que serà doncs, una comèdia àcida, no? Trepidant i que rebrà moltes crítiques positives, no? Per la temàtica.
Només una temporada?
O sigui, sí, de moment ha tret la primera temporada i l'han tret ja tota de cop, o sigui,
perfecte.
Pep, la pots mirar...
Perfecte, del tiró.
Perfecte, no? Com t'agrada, Pep.
I ara
doncs
ens anem a una altra.
A l'altra.
Que aquesta sí que va
la creu.
Setmana a setmana, i li hem posat la creu, és una sèrie també de superherois. Ja sabeu que jo no sóc gaire fan, però bueno, la veritat és que me'ls conec bastant i si ja és una cosa que és xula i que és divertida, entretinguda, doncs no tinc cap problema també en dir-ho. Aquí tenim una de les sèries que a priori capta més l'atenció del públic perquè està basada en el còmic homònim de Gerard Way, que es diu The Umbrella Academy, que és el vocalista de My Chemical Romance, i és una sèrie que arriba a Netflix aquest 15 de febrer i serà una sèrie de 10 episodis, uns 40-45 minuts cada un. Escoltarem un momentet el tràiler.
In October 1989, 43 women around the world gave birth. None of these women had been pregnant when the day first began.
How much do you want for it?
I have adopted 6 children. Gifted with abilities far beyond the ordinary.
Però ja escoltava una mica com ho deia, que havia, pues, per dir-t'ho així, comprat a 6 persones amb uns poders especials, i aquí doncs tenim abans d'això el seu guionista és Steve Blackman, que també és guionista de Fargo i d'Altered Carbon, o sigui, són dues sèries bastant potents
sí,
i bastant
sí.
diferents entre elles, o sigui que més o menys no ens podríem imaginar cap on aniria el guionista, ja que pot fer coses bastant diverses. La sèrie comença amb la mort de Sir Reginald Harvis, que està interpretat pel Com Feroe, que és un estrany milionari filàntrop que fa 17 anys va presentar a la societat l'Acadèmia Umbrella, un grup de nens amb superpoders que tots tenien algun comú. Què tenien algun comú? Són 43 nens que el dia que van néixer en estranyes circumstàncies. Totes les mares d'aquests nens que van néixer aquest dia, el dia que es van llevar no estaven embarassades. Es van posar de part i van tenir doncs, 43 nens, i aquest filàntrop, el Sir Reginald Garbis, va rastrear-los i va anar comprant-los a tots ells. Tots tenien habilitats molt especials, menys una, que també serà una de les protagonistes, que no tenia res extraordinari amb elles, simplement havia també nascut en aquesta estranya circumstància. I a dintre d'aquí tenim una mena de superherois que són més o menys una mica com els X-Men. A part de la sèrie, que no ha rebut gens bones crítiques, però tenim a gent, per exemple, com un majordom, que és un mono, que parla això, i també tenim una mare, que és com un robot. Sí, tenim una mica de tot i...
Personatges delirants,
i
no? També, i surrealistes.
Exacte. Però en els còmics, el seu escriptor, doncs hi havia bastanta bogeria en tema de combats amb aliens, lluites amb algunes torres i fels mutants, o sigui que s'anava una mica, per dir-ho així, de madre. Però a la sèrie no han volgut fer el mateix, i això què ha fet? Doncs que la gran majoria de fans d'aquests còmics no els hi hagi agradat perquè, clar, no està sent...
fidel, diguéssim.
Fidel a lo que és el còmic, llavors ha intentat fer-ho bastant diferent perquè pugui atraure més gent, però llavors els teus fidels no els acabes de...
Clar, no, no mantens a la gent, no? El teu públic.
Llavors això és el que ha creat més crítiques en aquesta sèrie, i a més doncs, els grans crítics han començat... Bueno, jo només he vist un capítol d'aquesta sèrie, perquè és l'únic que està per veure, perquè tots els altres s'estrenen
el 15.
La veritat és que és una mica raro, el primer capítol no s'acaba d'entendre. Aquí l'escriptor va llegir que a mesura que vas avançant la sèrie la cosa millora, però la veritat és que el primer capítol està bastant tot, no s'entén gaire, no saps per on tirarà ni res, i jo la veritat és que no em va donar la impressió de poder-li donar una segona oportunitat i de seguir mirant-la.
Quina plataforma?
A Netflix.
Netflix també? Les dues són de Netflix.
Tu coneixies, Rafael, aquest còmic?
Sí, sí, el tenim a la botiga, i realment hi ha expectació perquè és un còmic que no s'ha vengut mai gaire, ha sigut bastant, sempre ha passat una miqueta per de segones, i ara fa dies que arran dels trailers i tot això ens l'estan demanant. Vol dir que, bueno, és el que diem sempre, la força que té avui en dia aquestes plataformes és increïble.
Home, no? I el trailer és xulo, simplement... Si veieu el trailer és el
simplement veu... un trailer en un moment val més que tota la publicitat que puguis fer per altres llocs, és curiós.
Doncs aquestes eren les dues propostes d'en Sergi. Rafael, és el teu moment. Vinga, Bea, sintonia.
Còmics. Mira, comencem amb un còmic infantil que és el Mini Holmes, que és un còmic orientat cap als nens a partir de que saben llegir, entre 7 i 10 anys, diria. Hi ha una curiositat que són els autors, que fa una miqueta de gràcia. Que els autors es diuen Toma i Moco. Toma Moco. Però és que no és un joc, no sé, és que
sembla un joc d'aquells que fan el Bart Simpson, no?
Són, he buscat, són francesos, és que en francès ni Toma ni Moco té el mateix significat que nosaltres.
Ostres,
és casualitat que es diguin, els autors es diguin Toma i Moco. Però bé, mira, és una casualitat. Aquí tenim un còmic infantil i són 60 històries, 60 còmics, en què el Mini Holmes, que és un Holmes petitonet, tot rebessudet i tot divertit, són dibuixos molt infantils, ens explica un cas a cada pàgina. I al final de la pàgina, doncs, al revés està girat, la solució de per què Holmes ha arribat a aquesta conclusió, gires la pàgina, tu has d'haver averiguat, i després et diu la solució, no? Són històries reals, només com molt senzilletes, una pàgina, molt, molt curioses, i que, bueno, és per fer pensar una miqueta als nens, han de pensar en cada cas, que quina és la clau de cada cas, Hi ha, per exemple, un que es veu el Holmes, que està llegint un diari, i després resulta que hi ha hagut un assassinat, i diu un dels encausats, no, jo vaig trucar a la policia, i després diu, no, vostè és l'assassí, com ho ha sabut el Holmes? I després darrere diu, perquè si t'has fixat, mentre he llegit el diari, deia que hi havia hagut una avaria a les línies telefòniques, amb la qual no va poder trucar per telèfon, és mentida. Aquest és l'assassí. I tot això són 60 històries així, no?
Doncs segurament que farà les delícies dels petits lectors,
perquè
aquesta edat són supercuriosos.
És llegir, que puguin llegir, i a part que puguin això aprendre i disfrutar, i averiguar, i fer-lo rumiar, que sempre va bé.
I els resultats estan al final de tot, eh?
Exacte, al final de cada pàgina, gires la pàgina i veus la solució.
No facis trampes, Pep, no pots mirar la solució encara.
Ai, home!
Saps com els mots encruats de tota la vida, que giraves i abans de tot, i giraves la pàgina, i allà t'explicava la solució.
Jo també buscava les solucions, Pep, o sigui, no ets l'únic.
Anava ràpid, allà.
Vinga, què més?
Mira, tenim Porta l'angosta.
Oh!
Aquesta és una idea molt bona, està molt ben pensada, una història, un drama, és més drama que altra cosa, però és una història molt ben treballadeta. És la història d'un poblet de Costa Rica, que el poble realment es diu Puerto Limón. No es diu Porta Langosta, es diu Porto Limón. Ara us explicaré per què el còmic es diu Porto Langosta. Bé. Això és un port amb un lloc paradisíac a Costa Rica, que hi ha platges salvatges, aquelles tan magres, aquelles que sempre somiem anar-hi, sempre tenim pensat anar. I la història
hi anirem,
és...
Ja anirem alguna vegada, no? Que la vida és molt llarga.
La història que ens explica Oledo Vienes, que és de Costa Rica, i és una història de la real, està basada en casos reals, una mica ajuntats una miqueta, he fet una miqueta allò, basada en casos reals, en hechos reales, però bueno, arreglats una miqueta. Hi han casos de la seva família, i ens explica, doncs, l'any 47, durant la Guerra Civil de Costa Rica, que hi havia, en aquell moment hi havia un govern militar, hi havia un dictador, hi va haver una revolta, que és el que van guanyar i van posar la democràcia a Costa Rica. Doncs es parla d'un cas de que tenim tres casos alhora. Tenim la història d'un noi de classe pobre, que viu en un barri, el poble està dividit en zones la rica, la pobre, un noi que és el típic que s'enamora de la noia rica del poble. El pare, precisament, és dels capitalistes, està a favor de la dictadura, i ells, tots dos s'enamoren, no? Ell viu en un romance d'aquells en plan Romeo i Julieta, clar, naturalment, la família d'ella no vol ni sentir-ne a parlar perquè és a la classe baixa. Després tenim la guerra civil que s'està fent, Puerto Limón està en un extrem de Costa Rica, la guerra encara no ha arribat, però s'està acostant. I el tercer cas, que és el que li dona el nom al llibre, és que tot en un plegat van aparèixer llagostes al port, molt a prop del poble. Era un bé preuat, es paguen molt bé, i el que fan els pobles es dediquen a acollir-les, no? Perquè val diners, no? Però clar, ja l'explica, la història t'explica que tal com van arribar, que no saben per què va arribar, potser va ser un any que va haver-hi molta calor, vés a saber què, doncs es va omplir de llagostes. Però ja veus a venir que tal com van venir, les llagostes desapareixeran. Què va passar? Doncs que les màfies s'hi van posar entremig. Primer van haver-hi els quatre pescadors que els agafaven, però al final van entrar les màfies.
Home, clar, van veure el negoci i van dir...
Quan s'acabin les llagostes, explota tot. I clar, ens trobarem tot un plegat amb un drama final, que és el cas del noi pobre amb la noia rica, les màfies, que hi ha hagut màfies pescadors fotent-se bufetades per les poques llagostes que queden, i la guerra civil que està pràcticament entrant. Va, i acabarà tot amb un esclat final que està molt bé, una història ben treballadeta, m'ho explico al final, ja
fem espòilers aquí.
Però clar, no hi ha una trama, no és que diguis, és que hi ha una
és
trama
més el
que
context,
vostè digui.
No? I entendre les relacions. Es
pot explicar perquè realment és la idea de la història, i al final és explicar una miqueta com es vivia aquella època, la política i tot, no? Està molt ben explicat. Està explicat amb costarricense, amb costarricenc, hi ha moltes frases
que costa, has de fer allò un exercici per entendre,
no? Ja, si la trobo,
que a vegades passa, no? Clar, té molta més riquesa,
una,
però...
Clar, parlen... Per exemple, això, quan ell li diu que està enamorat d'una noia de la classe alta, i és que l'amic repeta que li diu que no podrà fer res, però és que li diu... Y él le contesta: a mí me vale verga con tal de que me las preste. ¿Entiende lo que quiero decir?
Doncs no.
El context entens que, bueno, que aquesta diferència de classes això li farà molt problema, però realment hi ha moltes frases que no acabes d'entendre perquè són
però és la, jo trobo és justament que té és, trobo que és una de les gràcies,
sí, perquè clar, és un valor afegit,
és com si llegéssim alguna cosa en mallorquí i hauríem de perdre una mica el temps també. En veure, no? Què vol dir allò?
Realment és curiós. La història no la perds, l'entens perfectament, però sí que hi ha aquest argot i aquestes paraules que fan servir, que no t'entens, però bueno, has de rumiar una miqueta, sí. Però ho acabes.
A mi a vegades, quan m'ha passat que, amb algun llibre que m'he trobat amb aquesta, no? Amb aquest, entre
comentes,
problemes, em costa al principi les primeres pàgines, però després és veritat que ja quan t'hi poses, després de fer l'exercici, ja
passa molt,
valores passa aquesta riquesa, no?
Clar,
que dius,
passa amb les pel·lícules argentines,
o
amb
també,
el Darín,
exacte.
A mi m'agrada molt el Darín, però
també.
Amb les pel·lícules argentines comencen a parlar, me'n recordo, la matrícula dels cotxes, no sé com li deien, la matrícula, i vaig dir, què vol dir? Ah, calla, és que estan parlant de la matrícula, un policia que buscava, volien averiguar quin cotxe havia fugit, i la matrícula, però li deien un nom que no és matrícula, i clar, vaig dir, què vol dir? història.
Però després ho acabes entenent pel context, pel context ho acabes entenent.
I és divertit, al final és divertit.
Sí, sí, no hem de tenir totes les coses tan fàcils, també, no? Vinga, què més?
Mira, ens anem cap a superherois. Dominó. Això és una guionista.
És una noia, eh?
Sí, és
poder.
És una noia, la
protagonista. Vinga, poder femení.
Mira, la guionista és una dona, que no acostuma a haver-hi, no acostuma a ser guionistes, i mica en mica es van obrir pas. La Gail Simon és una guionista molt, molt ben valorada als Estats Units. I el dibuixant és el David Baldeón, que és de Santander, és un autor espanyol que treballa per als Estats Units. I en aquest cas tenim una història del Dominó, que és un personatge secundari, que no sé si ho vist la pel·lícula Massacre, la segona de Massacre, de Deadpool. No sé si ho vist la segona.
Sí.
Hi ha un personatge que es diu Dominó, que és aquella noia, és una mutant, és una mercenària també mutant, que té la capacitat de preveure el que passarà. Té el poder de l'anticipació, i així ella pot decidir si, per exemple, jo que sé, si li estan disparant, veu les bales cap on van, vol dir que això li fa anticipar. Sempre anticipa els moviments del rival, no?
Uh-huh.
Doncs amb aquesta pel·lícula va tenir molt èxit, va ser un personatge realment, és de lo millor de la pel·lícula, la Dominó, i li van donar, en còmic li van fer una sèrie, un spin-off per ella sola. I en aquest cas tenim tres superheroïnes, que són la Dominó, perquè m'ho miro, l'altra és la Forajida i la Iguana.
Uh-huh.
I són tres mercenàries que, accepten casos, doncs, el millor postor, doncs, viuran tot d'aventures, humor, sobretot humor, segueix molt la pauta aquest del Deadpool, amb la qual hi haurà molt humor, i aventura, i això, i acció. Tiros, noies guapes,
uh-huh.
i és, bueno, és l'estètica del superheroi. El dibuix està molt ben fet, el David Baldeón és un gran dibuixant, però que el dibuix està prou acurat, i és molt, molt divertit. I és això, és el món dels superherois. A mi tampoc, com el Sergi, no em van gaire els superherois, no és un tema temàtic, perquè sempre acaben sent molt recurrents, sempre acaben amb lluites que al final no porten, moltes vegades no porten enlloc, perquè al final el dolent no sortirà més endavant, vol dir que acaba, que acaba així, te'l deixen així, i bueno, continuarà, i coses així. Bueno, és aquest món dels superherois.
Puc fer una... A mi m'agradaria fer-li una pregunta.
Digues,
clar, jo no he sigut mai seguidor de còmics, i em pregunto si és un únic dibuixant o s'ha d'envoltar de gent que li faci, per exemple, els escenaris, i l'autor només dibuixa els personatges, o com, és com si fos una producció de cinema, perquè aquí hi ha molt de curro, aquí hi ha molta feina.
Normalment són tres, normalment, el guionista, el dibuixant i el colorista. I entre aquests tres ho fan tots.
Val.
Sí que a vegades sé de casos de que quan el dibuixant va molt atabalat, com aquí, que hi ha una deadlines molt posada, que si han d'entregar el dia 20, ha de ser el dia 20, perquè és que el 25 ha d'estar en impremta, perquè com que surten mensualment, després el que agafen són ajudants, el que diem, fondos, el que dius tu, no? Perquè quan van atabalats han de fer el que
sigui. Sí, en un mes són capaços de fer aquest llibre.
Ara aquí no, aquí són 6 números americans, això aquí hi ha una feina de mig any. Però clar, som 20, entre 20 i 23 pàgines cada mes, vol dir que és una pàgina diària, no és fàcil,
Déu-n'hi-do.
Van molt atabalats, sí, realment és una feinada.
Val.
I normalment és això, el que sí tenen grups són els japonesos, sí que té, ni que vegis que, jo què sé, Akira Toriyama és el dibuixant de Bola de Drac, és tot un grup, a darrere sempre et fiquen, pot tenir 8-10 ajudants, perquè allà el ritme encara és més frenètic, que allà poden ser de 10 a 15 pàgines setmanals. I després això sí que ja és, ja hi ha una indústria al darrere, hi ha tot un estudi que treballa per això. Però normalment tant el còmic europeu com l'americà, és sempre que vegis un dibuixant, és normalment el dibuixant, i a vegades, si va molt atabalat, un ajudant que l'ajuda. Però normalment sempre és un de sol.
Molt bé.
I si vols acabem
amb quin, va?
El arte de morir.
Uf.
Carai.
Amb aquest títol ja...
Sí, això és novel·la negra, pura i dura. Aquí tenim una història que passa a Barcelona. El Raúl, que és un dibuixant, és un guionista molt de renom, treballa per França, i és de Barcelona, ell viu a Barcelona. I en aquesta ocasió, amb el Bercet, que és el dibuixant, han fet una història que passa tot a Barcelona. Ell va demanar doncs, que és la seva ciutat i va dir de poder fer un guió que passés a Barcelona, i li van dir que sí, li van acceptar.
Home, només obrir la primera pàgina em sembla que és el laberint d'Horta,
sí,
no?
Sí, exacte, sí senyor, tot passa a Barcelona. I el BCT és francès i han fet aquesta història, és una història que comença i acaba, en què veiem un policia de París en què se li comunica de que una noia a Barcelona ha estat assassinada. Bé, s'ha suïcidat. S'ha suïcidat, digui assassinada, s'ha suïcidat en estranyes circumstàncies, però bueno, ja veus a venir que ha estat assassinada, perquè si no, no hi hauria història. I que resulta que aquesta noia possiblement sigui filla seva, d'un afer que ell va tenir a Barcelona, que ell va estar vivint a Barcelona, i amb una noia que va estar vivint molts anys, aquesta noia segurament va tenir una filla, i segurament aquesta filla és seva. I a partir d'aquí ell arriba a Barcelona i ha de doncs, redescobrir la ciutat, redescobrir els amics que va deixar i parlar, intentar trobar a la seva examant per saber si realment era la seva dona, i a partir d'aquí investigar si és un assassinat o què exactament què va passar.
Doncs a l'Arte de Morir, la última recomanació que ens feia en Rafael. Moltíssimes gràcies a tots tres i fins al pròxim dijous.
Fins al proper dia.
Molt bé.